La presència dels patinets elèctrics als carrers de les nostres ciutats són cada cop més habituals. Els anomenats vehicles de mobilitat personal s'han incorporat al paisatge urbà amb força i des del 2 de gener estan sotmesos a una nova normativa de la Direcció General de Trànsit, la DGT, que preveu diverses novetats i restriccions en la seva circulació. Avui la repassem amb Juli Gendrau, que és director del Servei Català de Trànsit. Juli, bona tarda. Bé, per començar, potser que expliquem quins vehicles afecta aquesta nova normativa i definim exactament què són els vehicles de mobilitat personal.
Sí, de fet, els vehicles de mobilitat personal és un ventall no tan ampli com molts es poden pensar i per això doncs, també aquesta normativa acaba definint què és un vehicle de mobilitat personal. El que tothom coneix, el que tots tenim més en ment, més present, perquè doncs, també han tingut més implantació per la facilitat de circular i de manipular-lo, són els patinets elèctrics. Però també hi ha d'altres vehicles, que ja podem parlar de vehicles, que poden ser d'alguna roda, que són aquests doncs, que han de tenir, pots mantenir l'equilibri. O sigui, el que acaba definint un vehicle de mobilitat personal ve a ser un vehicle que pot anar de 6 a 25 km hora, autopropulsat, que pot tenir un sistema d'autoequilibrat, que es pugui equilibrar, i que només el pot ocupar una persona. I poden ser d'una o de dues rodes, ve a ser això. També cal dir que de cara al novembre del 2022, o sigui, estem parlant d'aquí gaire molt més d'un any, gairebé dos, doncs aquests vehicles hauran de tenir un certificat, aquests vehicles hauran de tenir un manual de característiques, tot un seguit d'actuacions que s'hauran d'acabar de definir doncs, durant aquest any, aviam quines són les característiques. Però sí que ara, en aquests moments, pel que et marca la DGT, és un vehicle que pot anar de 6 a 25 km hora, d'una o dues rodes, ha de portar un sistema d'autoequilibrat i que només el pot ocupar una persona. No poden portar seient, tot un seguit d'elements que tampoc que llavors el desclou ni poden circular més de 25 km per hora.
Per tant, aquí tindríem una gamma de patinets, grans i petits, les rodes aquestes que comentava, que porten els dos pedals,
sí.
Les plataformes també, no?
Exacte.
I el Segway?
El Segway porten, jo diria que també. Sí. En aquests moments també correspon a això, entre 6 i 25 km per hora, una o dues rodes, un sol ocupant i autoequilibrat.
Anem a les noves restriccions, que és el que hem de tenir molt clar. Exactament, quines són?
Bé, de fet, el que és vigent des del 2 de... Cal recordar que hi havia, anteriorment, no hi havia cap tipus de regulació, hi havia recomanacions, no hi havia cap tipus de regulació per part de la DGT, que és qui legisla, i és qui acaba tenint les competències legislatives en matèria de trànsit. I no n'hi havia hagut cap. El que sí que ja tenim és a partir del 2 de gener, és que no es poden circular per voreres i zones de vianants, per tant, aquests patinets o aquests vehicles de mobilitat personal que estem veient per les voreres moltes vegades no hi poden circular, i tampoc poden circular per vies interurbanes, o sigui, aquestes per carreteres, la carretera tradicional que nosaltres coneixem, no poden circular per autovies ni per autopistes, i tampoc per travesseres. Les travesseres, aquesta la típica carretera que travessa el municipi, la carretera de tota la vida, abans d'una variant travessa per dintre del municipi, pel poble o la ciutat,
sí.
Doncs aquestes vies tampoc hi poden anar. I per calçades que sigui permès anar a més de 25 km per hora. Això tampoc hi podrien circular. Cal dir també que en totes aquestes normatives i aquestes lleis, que la competència és municipal, cada municipi, i depèn del municipi, doncs té les seves ordenances municipals i té la seva legislació. Llavors, doncs, depenent de quina ciutat, doncs el que sigui el que recomano és discutir quina és l'ordenança municipal en el cas que existeixi, doncs de què recomanen. A Barcelona en tenen una d'ordenança municipal, en d'altres municipis de l'àrea metropolitana també en tenen i són el que també inclouen aquesta legislació que publica la DGT, però també n'inclouen d'altres com l'obligatorietat o no de portar casc, l'edat mínima de circulació, en alguns casos doncs, això també es recomana perquè és una competència municipal.
El tema dels aparcaments, tinc entès, també, no? Les zones?
Sí, bueno, les zones d'aparcaments, no respectar-les. També és molt important el tema, encara que estiguem parlant, que això ho veiem molt amb els ciclistes que van per la ciutat. També s'han de respectar les senyals de trànsit, perquè hem de circular, no podem circular per la, per, per, per la vorera, sinó que hem de circular doncs, pel voral complint aquestes condicions que hem dit. Per tant, hem de respectar les senyals de trànsit, hem de respectar els límits de velocitat en zones de pacificació, hem de respectar els semàfors, hem de respectar els passos de vianants, tot i que de vegades, doncs, com que jo vaig en bicicleta i ja no tinc per què respectar, doncs sí, ets un vehicle sí. I ho has de fer. Com també poden sancionar, i això sí que marca la DGT, ja no depèn de cada música, poden sancionar si utilitzes auriculars igual que les bicicletes, si utilitzes el mòbil igual que en qualsevol tipus de vehicle, doncs totes aquestes situacions doncs, tu també les has de complir.
Mm-hmm. Hem parlat d'aquesta nova regulació i del marge d'actuació que queda per a les administracions locals, és a dir, per als ajuntaments, a través de les ordenances. Però, clar, aquí tothom s'hi ha de posar una mica a l'hora i és possible que trobem alguns municipis que encara estiguin per definir si no ho estan fent ja aquesta nova normativa.
Sí, però és el que et deia. Si un municipi no té feta la seva ordenança, llavors hi ha la normativa, la legislació que és vigent per part de la DGT. Per tant, aquesta és d'obligació compliment. És a dir, encara que en una ciutat no hi hagi una ordenança municipal que t'acaba regulant doncs, aquestes mesures, totes aquestes condicions les has de complir. No puc anar per la vorera, no puc anar per zones de vianants, no puc superar aquest límit de velocitat, no puc anar per vies que pugui anar, no puc utilitzar. Totes aquestes situacions, el que sí que acaba fent l'ordenança municipal és dir, t'acaba regulant doncs, determinades vies que tu hi puguis fer, o hi puguis anar, o no hi puguis anar, t'obliga a anar pel carrer bici o no, en el cas de Barcelona t'hi pot obligar, o bé et pot obligar a l'autorització o no dels cascs, que en aquest moment recomanem, perquè a més estem tenint dades precisament avui, s'han publicat unes dades de l'Hospital Clínic, en el qual doncs, els accidentats, un de cada 5 accidentats, només un de cada 5 accidentats anava en casc i un de cada 4 accidentats necessita que passar per quiròfan, necessita passar per cirurgia d'aquestes persones que van amb aquests tipus de vehicles.
Precisament, sí. Endavant.
Per tant, això en aquests moments, la DGT o la legislació estatal ho deixa en una recomanació. En el cas, doncs, de determinats municipis, ja aquesta recomanació la passa amb obligatorietat, com també l'edat mínima. En aquests moments no hi ha una edat mínima que marca la legislació, però en el cas, doncs, per exemple, de Barcelona, és un mínim de 16 anys. Per tant, doncs, totes aquestes situacions, si no hi ha ordenança municipal i aquesta legislació, llavors el que acaba fent les ordenances municipals ho acaben adequant al seu municipi i a la seva tipologia que hi pugui haver de cada una de les ciutats o dels pobles.
Ara, precisament, estaves comentant un aspecte, el de l'ús del casc, que per algú pot sorprendre que l'ús del casc sigui una recomanació i no sigui una obligació quan és un element de seguretat i s'ha comprovat a través d'aquestes dades.
Però és el mateix que amb la bicicleta. La bicicleta, els menors de 16 anys tenen l'obligació de portar-la, els majors de 7 anys no, si no surten en vies interurbanes. És el mateix que amb la bicicleta. I amb bicicletes també es poden córrer, però clar, són recomanacions que són mesures de seguretat que crec, i almenys si la meva opinió personal és que es miren obligant l'autorització, perquè som conscients de que l'utilització d'aquestes mesures passives de seguretat doncs, ajuden també a que l'accident sigui menys greu i fins i tot alguna vegada, moltes vegades, salven vides.
Precisament per això. El tema de l'assegurança, que crec que l'hem comentat ara com ara, l'assegurança encara no és obligatòria.
No és obligatòria tenir assegurança. I això són d'aquells elements, clar, que una assegurança pot anar lligada amb una matriculació, però clar, s'ha de veure com acaba evolucionant d'aquest mes d'any i mig la normativa aquesta d'indústria, en la qual doncs, demanaran l'obligació de tenir un certificat del vehicle, un manual de característiques, i que pot ser que això acabi derivant en un tipus d'assegurança, com tampoc és obligatori una assegurança de bicicletes. Quan tu ets biciclista, tampoc tens, o ciclista, no és obligació de tenir assegurança. Sí que és molt recomanable, perquè sempre doncs, hi poden haver alguns danys de tercers, o uns danys personals doncs, que te'ls cobreixi algun tipus, alguna assegurança, i d'aquestes característiques és el mateix del que el casc és molt recomanable, però en aquests moments no és obligatori.
Uh-huh. Amb la normativa vigent, què és motiu de sanció? Això també cal tenir-ho clar.
Bueno, és el motiu de sanció és dir, anar dues persones amb un vehicle d'aquestes característiques és motiu de sanció, l'utilització del mòbil és motiu de sanció, l'utilització de cascs per escoltar música dels auriculars també són motiu de sanció, com també, i ja no cal que en parlem, però és obvi que conduir aquests vehicles begut o drogat amb efectes de l'alcohol i drogues doncs també és motiu de sanció. No oblidem que encara que estiguem parlant de vehicles de mobilitat personal, estem parlant de vehicles, i això doncs també es regeix dintre el que són les normatives i el reglament de circulació que hi puguin haver doncs, arreu.
I una qüestió que podria crear un cert dubte. Si anem amb un vehicle d'aquest tipus, no podem circular per zones peatonals.
Exacte. No, exacte. Està tot, això sí que ho marca la normativa, la legislació estatal. Està prohibit circular per voreres i per zones de vianants. Sí. Com també al vespre també és obligatori portar llums o reflectants, i en el cas d'aquests patinets més grans també es porta timbre. Però sí que hi ha d'haver algun element, o bé llums o bé reflectants, per tenir aquesta major visibilitat, sobretot en moments de poca llum del dia.
Mm-hmm. Estem parlant d'aquesta nova regulació que no sé si s'assembla a la d'altres països de la Unió Europea o si hi ha un marc, una regulació mínima en l'àmbit europeu. Quina és la situació?
No, en l'àmbit europeu no hi ha cap regulació ni recomanació mínima en aquests moments. Ens consta doncs, que moltes ciutats europees, a nivell europeu, sobretot a París i aquests llocs, doncs, estan regulant perquè tenen determinats problemes. Fins i tot en algun moment han arribat a prohibir determinats moments, ocasions en grans punts d'aquests vehicles, però no hi ha cap una normativa europea. Aquesta és una normativa d'àmbit estatal, que és el que també comentava, clar, si a nivell estatal tenim aquestes normes bàsiques, però clar, les competències dintre d'aquestes zones no només de dels vehicles de mobilitat personal, sinó també amb els cotxes, amb els motos, dintre dels carrers, dintre les ciutats, les competències entren dintre el que és la competència municipal i seria una invasió de competències. Per tant, això sí que en aquests moments doncs, no hi ha una unitat de criteri a nivell europeu.
Mm-hmm. I com han estat rebudes les noves normes per part dels usuaris, entitats i plataformes que són usuàries d'aquest tipus de vehicles? Teniu algun input?
Nosaltres els inputs que ens han arribat d'algun col·lectiu, d'alguna associació, fins i tot d'alguna associació, doncs, per exemple, el RAC, o algunes associacions més enfocades en temes de mobilitat, són bones. Els inputs que estem rebent és de la necessitat de regular un vehicle d'aquestes característiques, perquè no oblidem que ara sí que estem parlant de problemes que hi poden haver, de situacions que ens podem trobar amb aquests tipus de vehicles, però no oblidem que en determinats moments aquests vehicles, aquests vehicles són vehicles que no emeten soroll, són vehicles que no són contaminants, que són sostenibles, són vehicles que ens permeten doncs, molt fàcilment fer aquest últim desplaçament doncs, en el cas d'utilització de transport públic, de trens i d'autobusos, i en determinades ciutats doncs, tenen una part molt positiva. Però clar, no oblidem que són vehicles doncs, que també són uns vulnerables que tenim als nostres carrers i en els quals doncs, el que hem de fer els hem de protegir. Doncs, amb aquesta protecció que tenim, que en aquests moments s'està fent, doncs és quan nosaltres els inputs que estem rebent per part d'aquests col·lectius són positius.
Hi ha una qüestió que crec que és important i que no hem acabat de concretar, i és si hi ha una edat mínima a partir de la qual es pugui fer ús d'un d'aquests vehicles de mobilitat personal.
Edat mínima?
Sí, a partir de quina edat?
No hi ha una edat mínima.
No?
La normativa no t'ho marca, però sí que en molts municipis t'ho marquen. En el cas de Barcelona, per exemple, l'edat mínima és que ja tenia 16 anys. És una cosa que sí que queda marcat. No hi ha una obligatorietat d'edat mínima, però sí que les ordenances municipals sí que t'acaben establint unes edats mínimes.
I en el cas que es detecti algun menor fent alguna infracció?
Bueno, això llavors això s'ha remet. Bueno, si en el cas que hi hagi un menor fent una infracció, llavors aquí els seus responsables, els seus tutors, els seus pares, que són els que acaben responent de les actuacions d'aquests menors.
Mm-hmm.
Això sí que està regulat i està contemplat.
Per últim, el director de la DGT, Pere Navarro, ha manifestat que aquesta és una primera fase i que més endavant s'obrirà una segona fase de regulació ja amb els ajuntaments. No sé si se saben terminis i quins altres aspectes es contemplaran.
En aquests moments no, com també nosaltres des del Servei Català de Trànsit en molts ajuntaments quan estem fent plans de seguretat viària, doncs també ja contemplem i fem recomanacions d'actuacions en les vies o de modificacions fins i tot d'ordenança per regular aquests tipus de vehicles. En aquests moments no hi ha unes dates de dir, escolta, amb els ajuntaments farem això. Aquí hi ha aquestes recomanacions i a partir d'aquí doncs moltes ordenances municipals es aniran adequant a això i no hi ha una data concreta en aquest sentit.
Doncs Juli Gendreu, director del Servei Català de Trànsit, moltíssimes gràcies per haver-nos ajudat a esclarir doncs quina és la situació, com queda aquesta nova regulació dels patinets elèctrics i dels vehicles de mobilitat personal. Gràcies per haver estat al Connectats i bona tarda.
Bona tarda i moltes gràcies a vosaltres.